Bon dia. L'organització La Dalla Feminista considera que encara hi ha molt de camí per fer per acabar amb el patriarcat.
Ràdio Lot. L'informatiu del migdia.
És molt important que totes les dones tinguin l'edat que tinguin, prenguin aquesta consciència, no?, de gènere i de sexe oprimit, no?, per poder-se emancipar i alliberar, però soles no ho farem. Necessitem els homes que han de deixar d'agredir i de tenir aquestes idees masclistes.
És la membre de La Dalla Feminista, Maria Sallés, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Afegeixen, però, que per aconseguir-ho cal que els homes abandonin les actituds masclistes. La Dalla ha organitzat aquest dimecres un berenar popular, ha pintat un mural a la plaça Major i ha protagonitzat una concentració, tot plegat per commemorar el Dia Internacional de la Dona Treballadora. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes. Abans, però, avui és dijous 9 de març de 2023 i el dia té més actualitat, que repassem, com sempre, en titulars. Els col·lectius de dones racialitzades els preocupa que amb el pas dels anys continuïn havent de lluitar contra atacs racistes. Ho asseguren membres de Garrotxa, Diversa i Segoe, que aquest dimecres van fer una xerrada amb motiu del 8M. La membre de Segoe és Maria Motorei.
Com a dona nascuda d'Olot, dona racialitzada, però olotina, se'm segueixi veient com una dona migrant, no? Com si fos la primera generació.
Argelaguer descarta instal·lar el nou pou municipal a la zona industrial. La poca quantitat d'aigua trobada en aquesta zona ha provocat que l'Ajuntament busqués nous punts de captació pel poble. L'alcalde del municipi és Artur Ginesta.
Sí, hi buscàvem per la zona industrial, però no ens acaba d'agradar. No acaba de sortir el que nosaltres volem. Hem fet alguna prospecció i ara estem indagant punts nous. Hi ha una veta en una falla que travessa el poble. Hem de mirar de buscar aquí.
Per altra banda, la 15a edició de la famosa trencada de la Mona d'Olot es centrarà amb les oques del Parc Nou. Serà una mona gegant de més de 2 metres d'alçada que es trencarà com cada any el dilluns de Pasqua a la plaça Major d'Olot. L'impulsor de la trencada de mona és Lluís Riera.
Una oca del Parc Nou, tothom es preguntava on tenen les oques del Parc Nou. No ho sabem on són totes, però una està aquí de fa dies. I en aquest cas, doncs, parlem d'una oca de 150 quilos de xocolata.
D'Olot marxarem cap a Santa Pau perquè l'Ajuntament presenta la nova programació del Cultura entre Volcans. En aquesta edició s'hi podran trobar 13 activitats diferents. Es tracta del programa que concentra l'activitat cultural del municipi. La regidora d'Educació, Joventut i Lleure de l'Ajuntament de Santa Pau és Cristina Capó.
A l'estiu, per exemple, que hem fet diferents activitats, te dones compte de que hi ha bastanta gent de fora. No? Uh-huh. En canvi, ara a l'hivern, cabem nosaltres, i evidentment, les coses els fas pensant amb la gent del poble.
Abans dels esports, parlarem del grup de joves de Creu Roja Garrotxa que vol acabar amb les etiquetes a través d'una exposició. El projecte Etiqueta és una mostra fotogràfica que es pot veure al pati de l'hospici i protagonitzada per persones de la ciutat que en algun moment de la seva vida s'han sentit etiquetades per la seva condició o manera de ser. Melina González és membre del grup de joves de Creu Roja Garrotxa.
Són etiquetes que van a fer mal, no són que estan bé o que vols fer riure, no, van a fer mal i nosaltres volem conscienciar a totes les persones, sobretot els joves, que són els que més ho fan, però en general a tothom, que no s'han de posar les etiquetes.
A la carpeta esportiva d'avui ens posarem els patins per parlar de l'hoquei Olot, que volen caminar la permanència com més aviat millor. Els de García i Piera visiten la pista del Club Patí Congrés aquest dissabte a les 5 de la tarda. Després de l'empat davant el Mataró, el líder del grup nord, els olotins tenen entre cella i cella certificar la salvació. El tècnic de l'equip és Jordi García.
Sí, és un equip complicat, és un equip també, molt ben estructurat defensivament i realment ens costaran.
I tancarem l'informatiu d'avui parlant de la romànica extrem de la Vall de Bianya, que es prepara per a la desena i última edició. Després de 10 anys, amb una aturada forçosa per la pandèmia, una de les curses de muntanya més emblemàtiques de la comarca s'acomiadarà aquest 26 de març amb més d'un miler de participants. L'organitzador de la romànica extrem és David Darné.
El Covid també no ens ha ajudat, perquè ens ha fet estar 3 anys sense fer la prova, la qual cosa ha fet que la gent de la comissió, voluntaris, tothom s'hagi anat dispersant, que s'hagi perdut aquesta cohesió, que al final ho hem aconseguit i amb escreix tornar-ho a fer.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Obrim el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. I comencem parlant de dos successos. El primer, tres treballadors morts en una mina de Súria per un despreniment. L'accident hauria tingut lloc a uns 900 metres de profunditat i s'està a l'espera de conèixer més detalls. Per altra banda, mor un home de 92 anys a l'incendi d'un habitatge al Vendrell. La resta de veïns van haver d'abandonar l'edifici mentre els bombers revisaven els danys i no han pogut passar la nit a casa seva. Els patinets elèctrics permesos al transport públic d'alguns municipis com Sabadell, tot i la prohibició, tenen competències per fer-ho i consideren que és pitjor el remei que la malaltia. A la pàgina internacional, Geòrgia retira la polèmica llei que amenaça la dissidència davant l'onada de protestes. La norma aprovada dimarts, que el govern no descarta recuperar més endavant, considerava agents estrangers als mitjans, ONG i entitats que rebin fons internacionals. Grups afganeses desafien els talibans pel 8M al país que diuen més repressió contra la dona. A la capital afganesa, les dones s'han atrevit a reivindicar els seus drets al carrer. I un assalt frustrat per robar 32 milions de dòlars en un aeroport de Xile acaba amb dos morts. Ha estat un intent de robatori per part d'una desena d'homes armats que han entrat a la pista amb tres furgonetes i que han estat repel·lits per la seguretat de l'aeroport.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició. Ara i sempre, radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La temperatura ahir va començar a disparar. A Olot, 21 de màxima, 2 de mínima. A Vic, 4 de mínima, 20 de màxima. A Fornells de la Selva, 24 de màxima en aquest sector del Gironès. Doncs bé, avui la temperatura es manté, no pujarà més. Fins i tot podria baixar una mica perquè passa una petita pertorbació, un front de núvols que deixarà un dia variable, ennuvolat o mig ennuvolat tot el dia. Pot caure alguna gotellada, matí, migdia, a les comarques més interiors, Pirineu Oriental, potser Osona, ben poca cosa. I a la tarda també, especialment cap a les 5 de la tarda, pot caure algun xàfec. A les comarques interiors, difícilment al peritoral, sembla que molt poc probable cap a la costa. És un front desgastat que ve de l'oest, pot deixar una tempesta cap a Lleida, però ben poca cosa a les comarques gironines. Per tant, possibilitat d'alguna gotellada, d'algun xàfec, al Ripollès, Cerdanya, potser també Osona, Guilleries i poca cosa més. La cota de neu molt alta, ben bé 2.300-2.400 metres. La temperatura aquests dies, ja portem un parell de dies, que gairebé és primaveral. I bé, divendres, situació més tranquil·la, sol al matí, alguns núvols a la tarda, al Pirineu, i la temperatura que tornarà a pujar. De fet, la pujada forta la preveiem entre divendres a la tarda i el cap de setmana, quan podríem superar els 25 o 26 graus a zones baixes de l'interior i al prelitoral.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 9 de març del 2023 i ho fem parlant de l'organització La Dalla Feminista, que considera que encara hi ha molt de camí per fer per acabar amb el patriarcat. Afegeixen, però, que per aconseguir-ho cal que els homes abandonin les actituds masclistes. La Dalla ha organitzat aquest dimecres un berenar popular, ha pintat un mural a la plaça Major i ha protagonitzat una concentració, tot plegat per commemorar el Dia Internacional de la Dona Treballadora. Informa Pere Obac.
El 8 de març se celebra el Dia Internacional de la Dona Treballadora. A Olot, l'associació La Dalla ha organitzat aquest dimecres un berenar popular i la pintada d'un mural a terra. Tot seguit va començar la manifestació que va travessar el centre de la ciutat. Des de La Dalla afirmen que s'aturen per recordar que encara cal seguir avançant. La Maria Sallés, membre de l'organització, explica que el feminisme és un moviment transversal.
És molt important que totes les dones tinguin l'edat que tinguin, prenguin aquesta consciència, no?, de gènere i de sexe oprimit, no?, per poder-se emancipar i alliberar, però soles no ho farem, necessitem els homes que han de deixar d'agredir i de tenir aquestes idees masclistes.
La Dalla ha participat en un estudi que assenyala les zones d'Olot on les dones se senten més insegures. Se centren sobretot en els carrers més foscos de la ciutat.
Per exemple, el Firalet i després també tot el passeig que voreja el riu Fluvià i els ponts que el creuen. I després hi va haver una mica de discrepància generacional entre Sant Miquel, que les persones més grans el van assenyalar com un espai insegur, mentre que les persones més joves justament deien que no perquè hi passava molta gent. De totes maneres, al final de tot l'estudi es va arribar una mica a la conclusió, no? Es va fer la reflexió de que no són els espais en si el que són perillosos, sinó els agressors.
Tot i la connotació festiva i reivindicativa que té actualment el 8M, aquest dia recorda un succés tràgic. El 8 de març de l'any 1857, milers de treballadores tèxtils van decidir sortir als carrers de Nova York per reclamar millors condicions laborals. Al cap de dues setmanes, més de 100 dones van morir en incendiar-se una fàbrica de camises, fet que va marcar la data. Des de llavors, la celebració s'ha estès arreu del món.
A la mateixa línia, els col·lectius de dones racialitzades els preocupa que amb el pas dels anys continuen havent de lluitar contra atacs racistes. Ho asseguren membres de Garrotxa Diversa i Sagoe, que aquest dimecres van fer una xerrada amb motiu del 8M. Algunes d'elles asseguren que, tot i haver nascut així, se les continua tractant com a les dones migrades de primera generació. Ens porta més detalls en Gerard Puigdemont.
El 8M va ser reivindicat també pel col·lectiu de dones de la ciutat i la comarca racialitzades, dones que pel seu color de pell, idioma o cultura han de picar més pedra per sentir-se respectades. Una de les principals preocupacions de totes aquestes dones és que passin els anys i se les continuï veient com a persones migrades, tot i haver nascut a Olot, com és el cas de la Mariamu.
Com a dona nascuda d'Olot, dona racialitzada, però olotina, se'm segueixi veient com una dona migrant, no? Com si fos la primera, com si fos la primera generació, i no, ja anem cap a la tercera, quarta generació nascuda aquí a Olot i aquests rols encara no acaben de canviar. A mi és el que em preocupa més.
La Farà és nascuda també a Olot i el que més li preocupa és en quines condicions discriminatòries i de desigualtat viuran les nenes i joves racialitzades.
Que les nostres filles, potser concretament, no rebin aquest rebuig o aquesta discriminació pel fet de ser dona racialitzada, musulmana i en el meu cas potser portar vel. Doncs una mica això, no? De que tropin un futur una mica més, menys racista.
Tot i així, durant la xerrada es van poder escoltar testimonis de dones que s'han sentit discriminades a l'institut o a la feina. Precisament en l'àmbit laboral, moltes d'aquestes dones encara sorprenen que amb el pas dels anys segueixi costant tant veure dones racialitzades ocupant segons quines responsabilitats.
Veure una dona racialitzada en un centre de menors o un centre amb una escola és raro, no? I són coses que ja haurien d'estar normalitzades.
Una de les apostes per part de Garrotxa Diversa, Sagua i Sepaim per aquest 8M va ser una xerrada per homes i dones, oberta a tot tipus de persones, cristianes, musulmanes o de qualsevol creença o cultura. Ho explica Gaila Gamuchi, membre de Garrotxa Diversa.
El que veiem és això, és aquesta manca de diversitat, no? El que fa que una cosa doncs, sigui unificada i no pot ser que el feminisme sigui unificat, no? Perquè hi ha moltes formes de viure la vida o de sentir la vida o d'entendre la vida. Per tant, portes obertes a totes les dones, als homes, als joves, a les joves, o sigui, a tothom, a tothom.
L'Espai Ideal Jove va acollir la xerrada que va concloure amb un berenar.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes, deixem de banda el 8M i parlem d'Argelaguer, que descarta instal·lar el nou pou municipal a la zona industrial. La poca quantitat d'aigua trobada en aquesta zona ha provocat que l'Ajuntament busqués nous punts de captació pel poble. Actualment el municipi compta amb un gran dipòsit que els permet sobreviure a la sequera. Aniel Puigvert.
La sequera cada cop guanya més terreny a diferents zones de Catalunya. A la Garrotxa cada vegada són més els municipis que en pateixen les conseqüències i que, per tant, han de buscar alternatives per sobreposar-s'hi. Un d'aquests pobles és Argelaguer. Al municipi s'hi va construir fa poc més d'un any dos nous dipòsits d'aigua que han permès poder passar l'estiu i sobreviure a la sequera actual. Tot i així, l'Ajuntament estava treballant en poder instal·lar un nou punt de captació a la zona industrial. Una idea que no ha tirat endavant per la poca quantitat que s'hi ha detectat. Ho explica l'alcalde d'Argelaguer, Artur Ginesta.
Sí, hi buscàvem per la zona industrial, però no ens acaba d'agradar. No acaba de sortir el que nosaltres volem. Hem fet alguna prospecció i ara estem indagant punts nous. Hi ha una veta en una falla que travessa el poble. Hem de mirar de buscar aquí. No hi ha pressa. Ara, de moment, ho tenim resolt, però el que estem fent és preparar-nos altra vegada, com vam fer amb el dipòsit, pel futur.
Tot i no construir el pou a la zona industrial, l'Ajuntament d'Argelaguer està buscant alternatives on poder instal·lar un nou dipòsit d'aigua per al futur. Mentrestant, amb les obres de la nova plaça Major, es construirà un dipòsit d'aigües fluvials que anirà destinat al sistema de rec pels camps de conreu del municipi.
I estem mirant de trobar un lloc on puguem sortir d'un atzucat com el que hem tingut aquest estiu. Que si tenim una emergència, sapiguem que tenim aigua. Si fem pous perquè hi hagi aigua quan plou molt, ja no té gaire sentit, això. Ja n'hi ha aquí. De fet, aigua n'hi ha tot arreu, aquí, però en poca quantitat. Bueno, és buscar aquest lloc. El trobarem.
Els dos dipòsits actuals d'Argelaguer contenen 30 metres cúbics d'aigua cada un. Agafen l'aigua del Gomarell i també abasteixen municipis com Tortellà i Montagut. A hores d'ara, el municipi no té molta urgència en la creació del nou pot d'aigua, ja que disposen d'una reserva important per poder passar durant un temps. Tot i així, des del consistori afirmen que són passos que s'han d'anar fent perquè en cas d'emergència tindrien dificultats per poder garantir aquest bé essencial.
Seguim amb més temes. La 15a edició de la famosa trencada de la Mona d'Olot es centrarà a les Oques del Parc Nou. Serà una mona gegant de més de 2 metres d'alçada que es trencarà, com cada any, el dilluns de Pasqua a la plaça Major. Enguany, els trencadors seran el garrotxí Tavi Algaró i la il·lustradora vigatana Pilarín Vallès.
La tradició marca que cada dilluns de Pasqua a la plaça Major d'Olot es trenqui una mona gegant. Fa 15 anys que la pastisseria Cacau, juntament amb Can Carbasseres i la Greda, van impulsar aquesta iniciativa que vol oferir un tros de mona a tots aquells nens i nenes que s'apropin a la plaça Major. En motiu de la 15a edició d'aquest acte, que ja està consolidat a la ciutat, han omplert de cartells tota la ciutat amb el missatge Olot, vida loca, donant pistes sobre la mona d'enguany. L'impulsor de la trencada de mona, en Lluís Riera, explica en què s'han inspirat en aquesta edició.
Una oca del Parc Nou, tothom es preguntava on tenen les oques del Parc Nou, no ho sabem on són totes, però una està aquí de fa dies, i en aquest cas doncs parlem d'una oca de 150 quilos de xocolata, de 2 metres a 70 d'alçada, i això, bàsicament l'hem fet conjuntament amb en Miquel Alari. Amb en Miquel fa molt de temps que treballem de forma conjunta, i aquest any doncs una mica el repte doncs era a partir del no res.
La mona en forma d'oca s'ha fet a partir d'una figura plana, menys el cap, on s'hi ha posat un ou. La idea, que segons Riera va sorgir durant les festes de Nadal, era crear una oca del Parc Nou amb un estil cubista. No obstant, l'increment dels preus ha provocat que cada vegada sigui menys compensatori realitzar la trencada de la mona, i és per això que enguany han posat a la venda unes xocolatines per col·laborar-hi.
Intentar col·laborar una mica per ajudar-nos, perquè són moltes hores de feina, és molt de material, el cost de la trencada cada any és més elevat, intentem compartir-ho una mica i que la gent ens ajudi, i hem fet unes xocolatines petites que poso Olot vida loca, i el que pretén doncs és una mica això, ajudar-nos a pagar una mica la festa, que entre tots i totes puguem seguir-la mantenint i puguem tirar endavant moltes més edicions.
Qui trencarà la mona d'enguany seran Tavi Algaró i la il·lustradora Pilarín Vallès. La trencada tindrà lloc el dilluns de Pasqua a les 12 del migdia a la plaça Major.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Amb bon sabor de boca ens hem quedat després d'escoltar la crònica de la Natàlia Moreno. Ara és moment, però, d'obrir capítol de temes socials i culturals. Comencem parlant del grup de joves de Creu Roja Garrotxa, que vol acabar amb les etiquetes a través d'una exposició. El projecte Etiqueta és una mostra fotogràfica que es pot veure al pati de l'hospici i protagonitzada per persones de la ciutat que en algun moment de la seva vida s'han sentit etiquetades per la seva condició o manera de ser. La mostra inclou etiquetes de tot tipus, des de maricón o empollona fins a mari macho. En són alguns exemples.
El grup de joves de Creu Roja Garrotxa exposa aquests dies al pati de l'Hospici una mostra fotogràfica que porta per títol Projecte Etiqueta. Maricón, Marimacho, Moreno o Sudaca són algunes de la setantena d'expressions que tot de gent de la ciutat mostra a través d'una pissarra i amb la qual pretenen denunciar de quina manera han set titllats per altres persones en alguns moments de la seva vida. L'objectiu de l'exposició és fer prendre consciència a la societat del que pot suposar per una persona haver de suportar segons quines etiquetes. Ho expliquen Melina González, membre del grup de joves de Creu Roja Garrotxa, i Marta Puigferrer, tècnica de Creu Roja Garrotxa.
Són etiquetes que van a fer mal, no són que estan bé o que vols fer riure, no, van a fer mal i nosaltres volem conscienciar a totes les persones, sobretot els joves, que són els que més ho fan, però en general a tothom, que no s'han de posar les etiquetes.
Era molt i molt necessari perquè no pot ser que al segle XXI encara sentim a dir etiquetes com mora, gorda, ampollón, no és normal i no ens fa una societat millor. I sempre el grup de joves intenta aportar alguna cosa, sobretot temes de sensibilització a tota la ciutadania, per tal d'intentar sensibilitzar i revertir coses com aquesta.
Un dels protagonistes de l'exposició és en Martí Barris, un jove olotí que pateix espina bífida i va amb cadira de rodes i que més d'una vegada se l'ha etiquetat com a magal.
A vegades és una mica d'una mica d'ignorància. La gent diu que estàs mal quan en realitat potser no saben ni el que tenen ni el que pots tenir, saps? Tothom s'ha sentit etiquetat en algun moment i tothom més o menys ha tingut alguna etiqueta en algun moment de la seva vida. I jo crec que sí que es pot sensibilitzar amb aquesta exposició. Va bé que la gent es doni compte que depèn de quines etiquetes poden fer molt de mal.
L'exposició s'ha fet amb l'ajuda del fotògraf Pep Sau i es podrà veure fins al 19 de març. A partir de llavors es mostrarà a escoles i instituts de la comarca.
Abans dels esports parlem de Cultura entre Volcans, perquè l'Ajuntament de Santa Pau presenta la nova programació de Cultura entre Volcans. En aquesta edició s'hi podran trobar 13 activitats diferents. Es tracta del programa que concentra l'activitat cultural del municipi. Va néixer fa més d'un any i des de l'Ajuntament afirmen que ja està consolidat. També destaquen la importància que la cultura sigui un motor a Santa Pau.
L'Ajuntament de Santa Pau presenta una nova edició del Cultura entre Volcans. Aquest programa engloba l'agenda cultural del municipi i durant el primer trimestre d'aquest any s'hi poden trobar activitats de tota mena. Els actes van des de presentacions de llibres fins a una calçotada popular i una fira cervesera. La regidora d'Educació, Joventut i Lleure de l'Ajuntament de Santa Pau, Cristina Capó, afirma que programen les activitats pensant en la gent del poble i que estan obertes a tothom.
A l'estiu, per exemple, que hem fet diferents activitats, te dones compte de que hi ha bastanta gent de fora. No? Uh-huh. En canvi, ara a l'hivern, que bé, nosaltres, evidentment, les coses les fas pensant amb la gent del poble. Clar. No el fas pensant de cara a la gent que... És a dir, tu ofereixes una activitat que s'hi pot afegir tothom, però busques que la gent, que li agradi la gent, a la gent d'aquí.
El Cultura entre Volcans és un programa que va néixer fa més d'un any i des de l'Ajuntament de Santa Pau creuen que ja està consolidat. En aquests mesos, les entitats del poble s'han integrat en el projecte, fet que, segons el consistori, ajuda a fer créixer el programa i a unir els diferents sectors de Santa Pau. El regidor de Transparència, Participació, Comunicació i Noves Tecnologies és Jaume Berga.
Entitats que, bueno, que són molt actives, hi ha la gent gran, hi ha el grup de joves i també al principi això havia sortit només amb activitats de l'Ajuntament, però sí que hem anat incloent aquest tipus d'activitats de les entitats que ens ajuden, bueno, també a donar-les a conèixer i a fer un poble més actiu.
Des de l'Ajuntament de Santa Pau es mostren satisfets de que el Cultura entre Volcans perduri en el temps. Aquest és el primer projecte que compta amb una programació anual al municipi de caràcter permanent. De fet, el foment de la cultura és un dels objectius de l'equip de govern.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre. L'esport a Radiolot.
Obrim la carpeta esportiva parlant, com sempre habitual, els dijous de l'hoquei Olot, que vol encaminar la permanència com més aviat millor. Els de García i Piera visiten la pista del Club Patí Congrés aquest dissabte a les 5 de la tarda. Després de l'empat davant el Mataró, el líder del grup nord, els olotins tenen entre cella i cella certificat la salvació. Durant la segona volta, l'hoquei Olot només ha perdut un partit dels 6 que ha disputat. Ara en queden 6 més i el marge respecte a l'ascens és de 12 punts. Encara amb la ment a la Josep Jou, que es va omplir amb més de 1.000 persones a la graderia, l'hoquei Olot vol regalar a l'afició una permanència que virtualment ja està tancada. Aquest dissabte els olotins visiten la pista del Club Patí Congrés, un rival i una pista que porta bons records als olotins. Allà hi van sumar la primera victòria en la final del playoff d'ascens a l'hoquei Lliga Plata, que acabaria amb l'ascens de l'hoquei Olot a la segona màxima categoria de l'hoquei patins estatal, una categoria que el conjunt olotí vol mantenir per segon any consecutiu. Per fer-ho haurà de batre un rival molt complicat, com explica el tècnic de l'hoquei Olot, Jordi García.
La pista complicada, pista parquet, no he estat mai jo amb aquesta, o sigui, estava quan jugava a Congrés jugava encara a la pista vella, que encara era pitjor, però bueno, però sí, és un equip complicat, és un equip també, diem, molt, molt ben estructurat defensivament i realment ens costaran.
El Club Patí Congrés és l'actual novè classificat del grup amb 17 punts, 4 per sota l'hoquei Olot i 8 per sobre el descens. A la primera volta empata 3 entre dos conjunts que es coneixen molt bé i que les darreres jornades estan demostrant tenir una estructura defensiva molt ben definida. La càrrega física dels olotins ha provocat que el cos tècnic decidís donar més descans als seus jugadors.
Hem de seguir amb la bona dinàmica i realment ens anem a competir allà i a treure 3 punts, però sí que és veritat que com tots els partits es poden guanyar, tots els partits es poden perdre, o sigui, al final el que sí que farem és descansar uns dies perquè els nanos s'ho mereixen i estan un pèl carregats i anar cap al partit amb ganes de tornar a sumar 3 punts. És més divertit sumar de 3 en 3 que de 1 en 1.
El Club Patí Congrés Hoquei Olot es disputarà aquest dissabte a les 5 de la tarda al poliesportiu Camp del Ferro. Com sempre, es podrà seguir en directe la sintonia de Ràdio Olot des de 2:45. I avui als esports també parlem de la romànica extrem de la Vall de Bianya, que es prepara per a la desena i última edició. Després de 10 anys, amb una aturada forçosa per la pandèmia, una de les curses de muntanya més emblemàtiques de la comarca s'acomiadarà aquest 26 de març, amb més d'un miler de participants. L'organització ha admès que han rebut una oferta per part d'una empresa privada per fer-se càrrec de la romànica extrem, però de moment asseguren que no n'han parlat. Guillem Guardiola.
Una dècada d'edicions que quedaran en el record de l'esport garrotxí. La romànica extrem s'acomiadarà el pròxim 26 de març amb la desena i darrera edició d'una de les curses de muntanya més emblemàtiques de la comarca. Més d'un miler de persones, la majoria procedents de fora de les comarques gironines, hi participaran. Segons l'organitzador David Darné, la romànica extrem s'atura per tres motius.
El Covid també no ens ha ajudat, perquè ens ha fet estar 3 anys sense fer la prova, la qual cosa ha fet que la gent de la comissió, voluntaris, tothom s'hagi anat dispersant, que s'hagi perdut aquesta cohesió, que al final ho hem aconseguit i amb escreix tornar-ho a fer. Després també, per desgràcia, durant tots aquests anys de Covid i anteriorment, també gent que estava molt puntals de l'organització, per un motiu o uns altres ens han deixat. I després l'altre motiu seria també una mica doncs, el fet de la dificultat doncs, el dia a dia de poder muntar una cursa d'aquest nivell.
El fet de ser l'última edició de la romànica extrem ha estat motiu suficient perquè corredors i organitzadors valoressin la cursa. De fet, pocs minuts després d'obrir les inscripcions ja estaven esgotades. En aquestes 10 edicions hi ha hagut una vintena de corredors que no se n'han perdut cap. Un d'ells és el garrotxí Miquel Hendrix.
I bàsicament això és una cursa espectacular, bàsicament perquè promou el territori, productes de proximitat a la bossa del corredor, que és espectacular, i poca cosa més puc dir. Vull dir, només que la gent vingui a gaudir, tant els corredors com els acompanyants.
Des de l'organització de la romànica extrem també han assegurat que han rebut una oferta per part d'una empresa per fer-se càrrec de la prova, tot i que encara no s'han assegut a parlar per centrar-se al 100% en aquesta última edició. La prova comptarà amb una samarreta especial gràcies a l'acord amb el patrocinador tècnic, la marca de roba esportiva Tuga.
Ara sí que ho podem dir, amics i amigues, aquest hoquei Olot té carn de guanyador, té esperit d'equip que vol fer coses grans. Aquesta temporada ho està demostrant, aquesta segona volta està competint amb absolutament tothom i a banda de competir-hi ja està obtenint resultats molt, però que molt positius.
L'hoquei Olot va empatar contra el líder i ara vol deixar la permanència encara més encarrilada contra un rival directe. Dissabte en directe des del pavelló del Camp del Ferro, a Barcelona. Club Patí Congrés, Club Hoquei Olot. A 4:45 de la tarda la prèvia i a les 5 el partit. En Roger Isern i Anna Prat. I el patrocini de l'Ajuntament d'Olot.
Doncs esperem explicar una nova victòria i una nova bona notícia de l'Hoquei Olot, com sempre els micròfons a Ràdio Olot al costat d'aquest Hoquei Olot que està a punt de salvar una vegada més la categoria de l'Hoquei Lliga Plata. Nosaltres tanquem així l'informatiu d'aquest dijous 9 de març del 2023. Recordin que poden seguir connectats de l'actualitat més pròxima al portal web garrotxadigital.cat. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.